Us podeu imaginar què en pot sortir d'una notícia del New York Times sobre un arbre del qual pengen milers de sabates i ningú en sap el motiu, una cançó de Siniestro Total i un accident que et deixa 25 dies amb els malucs trencats sense moure't del llit i amb prou temps per donar voltes a tot plegat? Doncs no hi perdeu ni un minut més, no cal que feu aquest esforç tan gran d'imaginació perquè ja ho ha fet el nostre convidat d'avui. El resultat és la novel·la Nocilla Dream, apareguda l'octubre, però que ha protagonitzat un peculiar fenomen boca a orella que fa que tots tinguem encara més ganes de menjar-nos aquest somni. Una novel·la amb una narració fragmentada, una espècie de zapping literari, com la vida mateixa, que et fa girar cap un cantó i cap a l'altre, que et fa mirar amunt i avall i que a poc a poc et deixa veure doncs, aquest nexe d'unió com si fossin neurones d'un cervell de tot plegat. El responsable d'aquest experiment, d'aquest zapping literari, és el físic nuclear Agustín Fernández Mallo. Bona nit, bones noches.
Hola, bones noches.
Que nosaltres el tenim a la delegació d'ICAT-FM a Palma de Mallorca i em sembla que t'estem saludant, ens podem veure a través de la webcam, és així, no?
Bueno, a ratos, No.
Hi ha moments que has pogut veure la webcam.
Ara te veo.
Molt bé, doncs mira, t'estic aquí intentant saludar. El debut narratiu amb Nocilla Dream, perquè tu ja havies fet poemes, sorprèn que hagi tingut tant èxit aquest debut narratiu?
Pues sí, claro, ha sido una sorpresa para mí y para la editorial Candaya, que ya esta semana ha salido la segunda edición de la novela. Bueno, uno nunca imagina que algo tan extraño pueda cuajar, ¿no? Quizás un signo de que la gente es más lista de lo que los editores creen y que necesita cosas diferentes, quizá, ¿no?
Exigents, com tu ets, per exemple, amb la poesia, i vas acabar doncs, creant aquest concepte de poesia postpoètica, pel qual se't coneix, i que potser breument també podries explicar-lo als oients.
Bueno, es una cosa muy extensa en realidad y difícil de pero bueno, sintetizándolo, ¿no? Es que en un momento dado pues yo me doy cuenta de que la poesía que se venía haciendo en este país, en cualquiera de sus lenguas, además, tiene un retraso muy grande respecto a lo que hacen las artes plásticas, que hace mucho tiempo que están en la posmodernidad y la poesía pues había quedado anclada en una especie de clasicismo, ¿no? Y entonces empiezo a hacer una serie de poesía un tanto diferente a la que le puse ese nombre, ¿no? Digámoslo así, que intentan mezclar lo contemporáneo, las ciencias y una serie de cosas más con la poesía más habitual, ¿no? Last night I dreamt that somebody loved me. No hope, no harm. 25 dies en un hotel esperant recuperar-te d'un accident, recordar aquesta cançó de Siniestro Total que hem sentit i una notícia que vas veure en el New York Times d'un arbre, que és l'arbre que també apareix a la novel·la, tot i que em sembla que l'has canviat de lloc i que et va fer escriure aquest llibre. És cert que tot parteix d'aquestes casualitats? Bueno, es que ocurrió así, ¿no? Yo me encontré este artículo con este árbol lleno de zapatos y me parecía una imagen absolutamente poética y que daba muchísimo juego, una cosa muy plástica. Y en ese momento, pues la novela se me apareció directamente, o sea, ya la vi. Aunque después uno empieza a escribir y va por otros caminos, de alguna manera ya lo has visto y compulsivamente lo escribí, sí, en un hotel de Bangkok. Con la cadera rota, haciendo zapping y tal y cual, ¿no? Sí.
Però després vas treballar una altra vegada sobre el text. Suposo que aquests dies amb els malucs trencats era un punt de partida i vas treballar durant un temps més, potser la novel·la, o no, o va ser una escriptura més automàtica?
Bueno, no, a ver, fue una escritura, claro, digamos, semi-automática, o sea, fue automática, luego cuando llegué a Mallorca, pues lo pasé a limpio y obviamente todo eso se reelabora un poco, ¿no? Pero es bastante fiel, no creas que ha habido mucha reelaboración,
Parlem de la imatge d'aquest arbre que tu el poses en una carretera de nevada però que el de veritat em sembla que estava a Nova Zelanda. Parlem també del concepte de zapping. Sí, és així o no?
No, està en nevada, és veritat.
Ah, està a nevada.
Sí.
Doncs parlem d'aquesta carretera de 418 quilòmetres que només hi ha un arbre a la meitat, aquest àlam, i el zapping literari que tu també doncs, fas menció, em sembla, de Walt Walter Benjamin, que als anys 30 també havia escrit utilitzant aquesta tècnica que tu has fet servir, una mica com la colmena també de Cela, no? On totes les històries estan juntes, i a vegades s'ha parlat de que aquest és un llenguatge molt cinematogràfic. A tu també t'agrada molt el cinema, sí. Wim Wenders o Haneke o Robert Altman.
Sí. Sí, sí, bueno, a ver, siempre que escribimos pues tenemos detrás a alguien, ¿no? Una tradición, o como lo quieras llamar, ¿no? Y efectivamente hay referentes que tú has citado. Ahora bien, yo no había leído el libro de Walter Benjamin antes de escribir la novela. Lo leí después porque me pusieron sobre aviso de él, ¿no? Pero bueno, el cine está ahí, evidentemente, en la atmósfera. A mí me recuerda más a casi películas de David Lynch. Uh-huh. Ese ambiente con ese punto de extrañeza, que no de surreal, ¿no? No es surreal, sino extrañeza, como de unos personajes desenfocados y fragmentados, ¿no? Y quizá por ahí más, ¿no?
Al llibre a vegades hi ha certes notes, i comença amb una d'una entrevista al Daniel Johnston al Rock Deluxe, on li pregunten si ha llegit algun llibre de Raymond Carver, i ell diu que no, que veu molts DVDs, però em sembla que tu potser sí que has llegit Carver, o a vegades es nota també aquests ambients de perdedors, de l'Amèrica profunda,
sí, sí,
no?
Sí, 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 a mi me fascina aquesta estètica nord-americana, no? Y bueno, pues claro que he leído a Carver, pero más que el Carver de los cuentos, el Carver de la poeta, me ha interesado más. Y bueno, pues sí, esta estética norteamericana me parece muy interesante, ¿no? Esa forma de vivir sin pasado, que da mucha libertad y me interesa, ¿no? Por lo menos estéticamente, ¿no?
Tu has pogut estar pels Estats Units o per la zona aquesta de Nevada? Els has pogut trepitjar, aquests escenaris?
No, yo no viajo, yo no me gusta viajar a mí.
Bueno, a Tailàndia sí, per això.
Obligado.
¿Eh?
Sí? Así ocurrió lo que ocurrió.
¿Va ser per feina, per la teva feina com a físic nuclear?
No. No, obligado, digamos, pues mira, por circunstancias, en fin, que ahora no hacen al caso, ¿no? Pero a mí en realidad viajar no es algo que me... O sea, me gusta viajar para algo en concreto, ¿no? Pero viajar por viajar, por hacer turismo, no.
Necessites una excusa, i també viatges,
sí,
molt a través de la literatura, suposo.
Claro, claro, y evidentemente, ¿no? Sí, sí.
Banda, tenim aquests deserts a Nevada, també apareix l'escenari de Pequín, Albacete, Londres, San Francisco o Lleó, i de l'altre personatges, dèiem perdedors, però també solitaris o persones amb unes biografies, doncs, no sé si dir-ne surrealistes o anecdòtiques. Ara, per dir-ne algun, recordo un personatge que fa quadres amb xiclets, que treballa en una fàbrica de galetes daneses, però això seria un dels molts exemples. Vull dir, has creat tot un univers de personatges que demanen com a mínim molta imaginació o molta observació.
No sé, bueno, puede que sí. Sí, bueno, a ver, a mí me interesaba mucho todos estos personajes que viven al margen de lo social, y de, o sea, en el filo de lo social y de lo asocial, ¿no? Y en realidad todo el libro está recorrido por una metáfora, que es la metáfora de los desiertos. Y que es un desierto, que es, pues es un límite, ¿no? Un límite entre la vida y la muerte, entre lo orgánico e inorgánico. Y estos personajes también, a su manera, son limítrofes. Son gente extraña, lo que hoy se podrían llamar freaks o frikis, pero no en el sentido peyorativo que se le da hoy día a esta palabra de freak, ¿no? Son personas que yo entiendo que en sí mismas llevan una vida absolutamente artística sin ellos darse cuenta, ¿no? Y que con los recursos que tienen, pues se embellecen de alguna manera lo que hay alrededor. Y me parecen imágenes pues muy interesantes para narrar, ¿no?
Uh-huh. La ciència, dèiem que tu ets físic nuclear, també apareix a vegades en aquesta novel·la. De fet, ja el Juan Bonilla en el pròleg parla del rizoma, que la teva prosa pot estar influïda per la teoria del rizoma. També seria complicat ara parlar d'aquesta teoria, però, o que els haikus que més t'agraden, doncs, acaben sent fórmules de l'Einstein, no?
Bueno, sí, a ver, bueno, hay que matizar una cosa, que tú dices que yo soy físico nuclear, es algo que yo he matizado en otras entrevistas porque salió por ahí, y eso no es exacto, ¿eh? Soy físico que me dedico a las radiaciones nuclears, però és diferent que ser físico nuclear.
Amb finalitats mèdiques.
Efectivament.
Tu ets llicenciat en ciències físiques.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, esto es una matización porque luego mis colegas se ríen cuando dicen, pero qué, pero bueno. Me preguntabas por... perdona, ahora se me ha ido...
Ah, bueno, la influència de la ciència en els teus escrits.
Sí,
per exemple,
mucho,
a vegades tu parles d'un principi de la reversibilitat, de la reversibilitat. Potser això és una cosa que s'estudia en física o amb la física de les radiacions nuclears i tu apliques una mica el concepte de veure el món, a la descripció narrativa...
Sí, sí. Porque es claro, una de estas cosas que en realidad viene ya de lo que habla, me preguntaste al principio, de la poesía pospoética... es de intentar incorporar la ciencia al discurso literario como metáfora. Entonces yo creo que es que las ciencias en el siglo XXI pues son auténtica poesía y se pueden incorporar al lenguaje literario, a ver, hecho de una manera adecuada, ¿no? Claro. Y por supuesto, yo la primera sensación estética impresionante que recibí fue leyendo unas fórmulas físicas, o sea que para mí solo fue como poesía, ¿no?
Que estem parlant d'un llibre que podria ser força temporal, La cultura del pop, o una cultura més alternativa, també apareix, em sembla a vegades que el llibre tingui banda sonora. Fa un moment escoltàvem la cançó Karmapolis de Radiohead, que apareix al teu llibre. Al teu llibre també hi ha com un pòster, un cartell de Belle and Sebastian a la portada que s'entreveu, no? Són
sí, sí.
Influències que tu també tens del món de la cultura pop musical.
Claro, 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 sí, sí, en fin, sí, sí. Bueno, sí, son influencias que están ahí a la hora de escribir, de crear unos tics, una atmósfera, un universo. Bueno, de crearlo. No es que lo crees, que salen espontáneamente, ¿no? Porque algo que me gustaría incidir es que el libro no es una construcción, salió espontáneamente, ¿no? Porque a veces me preguntan, pero esto tardaste mucho en pensarlo. No tardé. De hecho, no tardé en nada. O sea... salió, ¿no?
Perquè ho portaves ja dintre, no?
Se supone que estava allà dintre.
El que sí que ja ha sortit d'una forma espontània, però s'ha de començar a treballar, és aquest Nocilla Project. Tu has escrit el Nocilla Dream, i dins del project és una trilogia on ens espera, si tot va bé, el Nocilla Experience sí. I el Nocilla Lab, que espero que no se t'hagi de trencar res perquè els puguis escriure, eh?
Bueno, es que están escritos ya.
¿Ya estén escritos?
Sí, sí, hace.
Ah, muy bien, pero no están publicados, ¿o
no,
sí?
No. El plan, digamos, como es lógico, es que se vayan publicando a medida pues que cada uno vaya cumpliendo su ciclo natural, pero sí, están ya escritos, sí, sí.
I també els trets van per aquí, amb aquesta espècie com d'històries que semblen desconnectades, però que tots són part d'un puzzle?
Sí, sí, la segunda sí, es muy parecido en ese sentido. La tercera no, es una novela un poco ya diferente, porque la tercera es Nocilla Lab, es decir, la abreviatura del laboratorio. Entonces yo en la tercera cuento cómo escribí las dos primeras, digámoslo así, ¿no? Entonces es un poco más convencional, ¿no?
ha moments en el que l'Agustín Fernández Malló doncs, també reflexiona sobre el fet d'escriure. Si al començament hi havia aquesta cita del Rock Deluxe, també n'hi hauria una altra de la Marguerite Duras, que diu que escriure és intentar saber què escriuríem si escriguéssim, però tu també en un fragment dius: "Todo el mundo sabe que escribir es haber muerto, solo la muerte pasa la vida limpio y esa distancia es capaz de reescribirla. Por eso solo el escritor es quien narra el mundo de los vivos desde el mundo de los muertos". ¿Tú lo ves así todo esto?
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que para narrar algo hay que morir antes, respecto a ese algo al menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el escritor es un muerto respecto a lo que está narrando, y es lo que pongo ahí, ¿no? Solo la muerte pues pasa a la vida limpio, ¿no? Mientras la estás viviendo, obviamente, no la puedes narrar, ¿no? Creo yo, no sé.
Doncs si ara ja tens escrit el Nocilla Experience i el Nocilla Lab, no sé si continues amb la poesia postpoètica o la teva feina com a físic en radiacions nuclears amb fins mèdics et té molt ocupat i no pots escriure tant.
Ah, no, no, sigo haciendo cosas, sí. Sigo con poesía, he hecho un poemario bastante extenso, pero esto ya hace unos cuantos meses. Hombre, ahora mismo no, porque con esto de la promoción es como imposible, ¿no?, ponerse a escribir, pero sí, estoy trabajando en poesía, sobre todo. Sí.
I vius a Mallorca, però ets de Galícia. Viatjar sí. No t'agrada molt, però com a mínim Mallorca sí que t'ha seduït com per acabar sent l'escenari de la teva vida en aquests moments.
Sí. Mira, sí, és un sitio que me sorprendió. No l'imaginava així, Mallorca, y bueno, hace ya un tiempo que estoy aquí y me ha gustado, francamente, sí.
Que descanse en paz.
Recordem que la revista Quimera ha considerat Nocilla Dream com la millor novel·la de l'any en llengua espanyola, i el Cultural del Mundo també ha escollit a Nocilla Dream com un dels 10 millors llibres de l'any. Agustín, mira, t'explico. Nosaltres cada dilluns al programa, quan s'acaba l'entrevista de personatge, l'entrevista del dia com la que t'estem fent a tu, tenim un altre personatge que ens acompanya, un col·laborador del programa, que es diu Albert Murillo. Bona
Hola,
nit, Albert.
Bona nit, què tal?
Ara podem punxar-lo a la webcam per si de cas l'Agustín des de Mallorca pot veure l'Albert. Doncs aquest personatge és el caçador de sons, el caçador de sonidos, i s'encarrega sempre d'anar pel món una mica rescatant sons. A mi m'ha fet molta gràcia, Agustín, perquè em sembla que és a la pàgina 39, si tinc una marca per aquí, que tu parles d'un senyor d'origen polonès que es diu Sokolov, i que quan era molt jove, adolescent, doncs en el seu poble, als afores de Tarnów, a prop de Cracòvia, doncs en el garatge, amb un magnetòfon, enregistrava sons de la ciutat i acabava fent com cançons, i que després aquest senyor va acabar sent un músic molt important a Chicago, dedicat al sorollisme, al ruidismo, i que barreja aquest soroll de la ciutat de Chicago, que ell va gravant amb micròfons i gravadores, una mica com fa l'Albert Murillo, que te'n vas pel món amb el teu micròfon i la teva gravadora, i acaba posant els sons doncs en els seus CDs i barrejant aquells sons antics de la seva joventut, també, no?
Sí, és un conte... Soc una mica com a Sokolov català, no?
Sí.
És una història real o te l'has inventat, Agustín?
No, me l'he inventat. Sí, esta me l'he inventat. Sí.
És que jo avui, quan he arribat aquí, el que volia era posar per internet Sokolov, Chicago, ruidismo, per veure si sota el nom real de Sokolov hi havia algun músic de l'escena de Chicago.
El Google a vegades dona, bueno, experiències increïbles, vull dir que igual al final existeix,
Ho provarem,
Puede ser.
Doncs aquesta setmana el nostre caçador de sons, el nostre Sokolov, sabia que parlàvem del llibre Nocilla Dream, i com que apareixen, tal com diu l'Agustín, aquests paisatges fronterers, els deserts, aquests indrets solitaris i inhòspits, una mica també de pel·lícula de Wim Wenders, com diu a ell que li agrada, t'has dedicat a fer un recull de sons de deserts del món, o què has fet
exactament? No, jo el que he fet, a mi el que m'ha cautivat és el tema de les sabates.
Jo, sí.
El que he fet directament és anar a les Rambles de Barcelona a netejar-me les sabates. Una cosa que volia fer des de feia molt, per a gent que no hi hagi anat, al principi de la Rambla hi ha un senyor des de fa molts anys, jo quan era petit ja el veia, que neteja les sabates.
Un enllustrador de sabates.
Un enllustrador.
Un limpiabota, sí.
Exacte. I vaig anar allà i vaig gravar el so que genera aquest, bueno, doncs aquest personatge. Llavors jo, el primer tall, i que també m'agradaria que ho escoltés l'Agustí, és que què és el que se sent al principi de les Rambles quan et netegen les sabates? És aquest so.
Thank you.
Bueno, és una mescla de doncs, tota la gent, de les passes, de la gent que va passant, que és molt curiós, perquè la gent que passa no mira a l'enllustrador, sinó mira a tu. O sigui, mira la persona que s'està netejant les sabates. Perquè jo crec que és una cosa tan estranya avui dia que vol mirar. Jo em vaig sentir durant aquells 20 minuts molt observat.
El micròfon l'havies posat a prop de les sabates.
Sí, exacte, sense que ell se n'adonés. O sigui, volia que no es perdés cap... no sé, que tot fos molt natural.
Mm-hmm. De fet, hem relacionat el tema de les sabates amb aquest àlam, amb aquest arbre sí. que pengen tantes sabates a la carretera de Nevada. Algun so més relacionat amb sabates perquè l'escolti l'Agustí?
Sí, bé, un segon tall d'aquest mateix moment. I és que, justament, la posició que tu tens quan atenteixes les sabates és... estàs justament davant d'ell, i això et convida a xerrar. És una feina que convida a xerrar amb la persona que tens davant, que això és fantàstic, no? I res, posaré un tall del que vam parlar durant 30 segons, eh? Una mica una selecció que he fet.
¿Cuántos años lleva?
13 años.
13?
Sí.
¿De dónde es usted?
Yo de aquí. Por la guerra civil me llevaron a México. Y yo estaba ya adulto. Canas.
¿Y con el acento?
Con el acento y la música. Hay temporadas en las cuales hay que tener mucha paciencia, no hay gente, por ejemplo en verano.
¿Verano hay gente? Bueno, sandalias, muchas sandalias.
Claro, claro, se van al mar.
También.
No van a ir al mar con las uñas limpias, para dar buena impresión al señor tiburón o a la señora ballena.
Claro, el pitjor moment per ell és justament a l'estiu. Clar, tothom anem amb sandàlies i es queda sense feina, el pobre home.
I aquest senyor que té una història darrere, que amb la Guerra Civil va marxar a Mèxic i ha tornat aquí amb aquest accent...
amb accent, amb canes i màgica. Amb la música.
Potser podria formar part d'alguna història de l'Agustín Fernández Mayo, un personatge
sí, sí.
transhumano, una
sí,
mica.
Sí, eso sí va a decir, que es un personaje muy nocillero.
No sé si hi ha enllustradors de sabates limpiabotes per Mallorca, si se'n veuen. Ja és un ofici una mica en vies d'extinció.
Sí, jo aquí no veo... No.
No, i a més, ella em deia que, clar, ara totes les sabates... És que la meva, jo, mira, he portat les sabates que em va netejar sí. i em diu, és que esto es plástico. I fixa, me les va netejar, però sí, dius que ara ja no es fan les sabates com abans. I fins i tot em deia que moltes vegades posa batum, poso perquè ho ha de posar, però està netejant sabates de plàstic.
Joder.
Doncs també molt nociller això de les sabates de plàstic. Segur que l'arbre de Nocilla Dream n'hi ha algunes que són de plàstic. Sí. Acabem amb un últim so del món de la sabata.
És només sense xerrar i sense res. Vaig estar 20 minuts, 20 minuts, 3 euros. Amb xerrada inclosa, o sigui, jo ho trobo, és que trobo que és una experiència que ha de viure la gent que passi per les Rambles, per favor, que algun moment donat es pari i ho faci. I res, i durant els silencis vaig enregistrar, doncs, el que he enregistrat ara, doncs, so de les Rambles, sense dir res. Fantàstic.
Aquest és el so de la Rambla de Barcelona a 4:45 de la tarda d'un divendres. Ara ens sona doncs, un so molt, molt vulgar, però segur que d'aquí un temps això serà com un document sonor, de com
total.
Sonava la Rambla quan hi havia cotxes amb petroli a principis del segle XXI. Haurem de guardar aquest so perquè acabi tenint veritablement valor. Volem agrair avui a l'Agustín Fernández Mayo que hagi estat a la delegació d'ICAT-FM a Palma de Mallorca, també doncs, a l'equip d'aquesta emissora que fa possible la connexió. Moltíssimes gràcies i esperem en Candeletes, és amb Candaia també que edites doncs, les altres parts d'aquesta trilogia, l'Experience i la Lab.
Sí, en principi sí.
Molt bé, doncs quan estiguin publicades ja en farem ressò també aquí al Cabaret Elèctric. Molta sort
gracias.
I que vagi molt bé, fins una altra.
Gràcies i felicita de mi parte a la persona que ha posat la música.
T'hem fet una banda sonora a mida teva. Que és el que
perfecto,
tocava, no?
Perfecto.
Una abraçada, que vagi
venga,
molt bé.
Igual,
Irene,
gracias.
Te l'has marcat, eh? Vinga, adeu.